El rebut de la llum es dispara gairebé 28 euros en aquesta primera quinzena del mes de juny. El mes apunta a la segona factura més cara de tota la història. Ull que el canvi de tarificació de la llum arriba en polèmica. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts, avui, 15 de juny del 2021, són les 12:20 minuts, hores d'ara, fregant els 31 graus a la ciutat de Lleida, una mica més d'un grau menys que ahir a la mateixa hora, però vaja, temperatura alta, fregant els 31 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, ho farem amb l'Armando Álvarez i també li preguntarem si vam batre el rècord o no. Recorda que estava als 38,7 graus del 2017, crec, 38,7 graus, com a temperatura més alta, més aviat dins de les dates de l'any. Veurem si, si ahir hi vam arribar, si la vam passar o no. La sensació és que va fer molta calor. També buscarem la darrera hora informativa, parlarem amb la Maricé Pinyol, responsable de cultura d'Orbe Park, sobre com estan a Pardinyes. O com diuen que estan a Pardinyes? Perquè veuràs que la realitat és diferent del que t'han pogut explicar o del que t'han dit. I seguirem parlant amb gent de Pardinyes perquè ens facin aquesta radiografia del dia a dia, que de vegades, doncs, amb certes declaracions o amb d'altres publicacions a les xarxes socials et poden arribar a intoxicar la situació. Doncs anem a buscar la realitat. Ara ho farem avui amb la Maricé Pinyol, com et deia, responsable de cultura d'Orbe Park a Pardinyes. També marxarem cap a Q2 Consultors per parlar amb el nostre advocat, per parlar de temes legals. Ja saps que tota aquesta temporada ho fem des de Q2 Consultors amb el Josep Lluís Gómez. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una parlem de gastronomia amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier, i a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Va, fregant els 31 graus a la ciutat de Lleida. Armando Álvarez, vam arribar al rècord ahir o no?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Per poc no van arribar. Es va quedar 38,3,
bueno,
perquè el d'ahir va ser increïble. Ja donaven per fet quan anava a 37,8, baixava la temperatura, després tornava a pujar, 37,9, tornava a baixar, tornava a pujar, i es va donar tardíssim, a les 18:40 hores. Molt tard, la màxima de 38,3
de la tarda.
Molt tard, aquí es dona molt tard, la zona més tardana de tota Catalunya. Fins i tot dins del Senegal. Serós, barri, tota la franja que segueix el Segre,
sí,
el riu Segre, Alcarràs, Aitona, Torres de Segre, i Serós és la més càlida de les comarques de Lleida, a l'estiu de les més càlides de Catalunya, i es dona molt tard. Pues ha sortit la segona més alta en la primera quinzena de juny dels darrers 80 anys. Només li passa a aquests 38,7 del 14 de juny del 2017 i per això tenia un 38,2 del 2003. És a dir, només tres vegades s'ha superat els 38 graus la primera quinzena de juny.
Bueno, de totes maneres, vale, el mercuri no va arribar, però la sensació era de molta calor.
No ve de mig grau, perquè és la diferència que n'hi ha. Les persones no tenen aquesta sensibilitat, els termòmetres poden tenir-la i depèn de com es mesuri. És a dir, dels dies més càlids en una primera quinzena de juny.
Molt bé.
I això continuarà una miqueta menys, un o dos graus menys, podien baixar avui les temperatures màximes al Segrià, que també sí que continuen altes, 36-37, també a la Noguera, al Pla d'Urgell, a les Garrigues, entre 35 i 37 graus les temperatures màximes. Al Pirineu ahir, fins i tot dia, ja va arribar a 30 graus, avui podria quedar 28-29, les comarques del Pirineu entre 30 i 35, perquè ahir la Seu d'Urgell també es va enfilar fins a 35, altíssima, i tenien encara per davant dos dies molt càlids, amb alguns xafes i tempestes que ahir també van ser forts, però sobretot cap a la banda d'Andorra, cap a la banda de Puigcerdà, la Cerdanya, doncs avui i demà també, avui menys, demà una mica més, i esperen un gran canvi, que podria ser un gran canvi, que haurem de confirmar, perquè és d'origen tempestuós, a lo qual és d'una desigualtat extraordinària sobre el territori de cada dijous. Dijous, a dia d'avui, sí que es preveu pues, un gran terrabastall, però d'una desigualtat extraordinària. Vol dir que hi ha llocs que no s'enteraran i altres que li caurà tota l'aigua del món. En principi, sembla que les comarques d'Osca, el Pirineu d'Osca, seria el que podia rebre les quantitats més importants de precipitacions i també el Pirineu de Lleida, per Pirineu, sobretot el més occidental, com més a prop d'Osca, les zones limítrofes és les que rebrien una quantitat important d'aigua d'una gran activitat tempestuosa, principalment entre el migdia, més aviat des de les 2 de la tarda fins a les 8 del vespre, seria una gran activitat. Lo aniren actualitzant.
Això de dimecres o de dijous?
Perquè això va canviant molt.
Però
hi ha un entorn favorable a la convecció molt elevat, més elevat dels que podíem haver vist durant el que portem d'any, a que n'hi hagi una gran activitat tempestuosa. Clar. I els corresponents xàfecs de gran tipus.
Però això de, Armando, dijous estàs parlant.
Dijous. Encara tenint avui dimarts, bueno. Demà dimecres, assolellats, càlids, amb alguns núvols, bueno, no gaire cosa important, més que la calor.
Bueno,
la calor forta de 35 a 36.
Demà, que és dimarts, que també tindrem les previsions a mig termini, acabarem d'afinar una mica més, però com, si és tant terrabastall com diu, serà difícil de precisar.
S'haurà de mirar.
Clar que sí.
Prim, sembla que sempre el Pirineu, la cara sur, és la que rebria més, i alguna cosa es podia escapar al Prepirineu i a la part més occidental, de limítrofe nostra de les comarques.
Ja precisarem, evidentment. Armando Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies.
Demà, bona tarda.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Estava explicant-te que el preu de la llum, el rebut de la llum, està pujant, i de quina manera. S'ha disparat el rebut de la llum de l'usuari mitjà, parlem genèricament, s'ha disparat un 45,4% la primera quinzena del mes de juny. O sigui, no en el que portem d'any, que ja seria un disbarat, que en 6 mesos pugés un 45%, o en els darrers 10 anys, que déu-n'hi-do, estaríem parlant de 4,5% anual. No. En 15 dies, en el que portem del mes de juny. Poca broma, que estem parlant d'una pujada interessant, eh? Segons estimacions de l'Associació sobre l'Evolució de la Tarifa Regulada, la PVPC, si s'extrapolen a un mes complet els preus aplicats, evidentment això puja i baixa cada dia, de l'1 al 15 de juny el rebut de l'usuari mitjà podria patir una pujada interanual de 27,53 euros i se situaria en 88,11 euros impostos inclosos de mitjana. Si segueix com ara, que és una barbaritat del que ha passat, el qual no vol dir que fins i tot demà, avui o passat demà o els propers dies, segueixi baixant. Però el que portem de mes de juny ha pujat un 45,4% el preu de la llum. Els impostos segueixen sent fixes, el import del terme de potència segueix en el que era, només del tram de la llum. Ja sabeu que al final resulta que és el més petit de la factura de la llum. En fi, amb successos, recorda que ahir t'explicàvem, entre d'altres desgràcies, que un nen de 9 anys havia caigut diumenge al canal Segarra-Garrigues, que s'havia pogut rescatar i que estava ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu amb un pronòstic greu. Doncs avui podem dir que aquest nen evoluciona favorablement i que es troba en estat menys greu segons la categorització i l'actualització del seu estat segons el Departament de Salut. Canviem de tema perquè marxem cap al territori. El Josep Serra, que és veí de Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, fa dies que espera una carta de l'Hospital Sant Pau de Barcelona per fer-se una prova important. Tanmateix, des de principis de juny, resulta que no hi ha repartiment de correspondència perquè la cartera titular està de baixa. Aquesta és una situació que, tal com denuncien els ajuntaments de la Vall del Lord, es repeteix des de fa temps quan la cartera està de baixa o de vacances, que tenen dret a agafar vacances. El regidor de Comerç de Sant Llorenç de Morunys, Joan Subirana, exigeix que les substitucions siguin immediates. En aquest sentit, recorden que la Vall de l'Hort té una població envellida i reclamen que tenen dret a tenir els mateixos serveis que en qualsevol altre lloc del país. És que és increïble que estem a Catalunya, al segle XXI, a l'any XXI del segle XXI, i resulta que si la persona encarregada de portar les cartes està de baixa, què pot passar? Que segurament no en té gens de ganes d'estar de baixa, o ha d'agafar vacances, tota la Vall del Lord, per exemple, en aquest cas, es queda sense que hi hagi una persona repartint el correu. Poques cartes que s'envien avui en dia, més falta que posem aquestes traves. És que és increïble que això no es substitueixi a les 24 hores i es reparteixin totes les que hi hagi pendents. Però això està passant. 15 de juny del 2021. Això està passant. Això està passant. La unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra ha iniciat aquest cap de setmana i per tercer any les inspeccions d'activitats organitzades al medi natural per garantir la seguretat de les persones i el compliment de la normativa. Fa bon temps i volem sortir a anar a tot arreu. Durant aquest cap de setmana s'han fet controls a 9 grups que feien activitats de muntanya a través de 9 empreses i en un primer moment no s'ha detectat cap irregularitat. Concretament, dissabte 12 de juny es van inspeccionar 3 grups que havien contractat activitats a 3 empreses al barranc de l'Infern, al Pallars Sobirà, i diumenge, aquest diumenge 13 de juny, a 5 grups de 5 empreses a la via Ferrata de la Cala de Molí, al Baix Empordà. A un grup d'una altra empresa, a la via Ferrata, coneguda com a Teletubbies, també a la Noguera. De moment, totes les inspeccions favorables, i com ha de ser, i això fa que pugi doncs, les ganes d'anar a fer activitats i de saber que estàs segur perquè s'han passat els controls i perquè es té cura de la gent. Obrim la plana agropecuària perquè Unió de Pagesos preveu que aquesta campanya hi hagi una millora del preu en origen de la fruita de pinyol. Aquest fet permetrà, segons el sindicat, compensar la caiguda d'ingressos a causa de la quantitat menor de quilos que es produiran, ja que les adversitats climàtiques que han afectat també a la resta de zones productores de l'Estat i d'Europa doncs, fan que passi el mateix a les altres zones. Diferents fonts oficials parlen d'una caiguda de producció al conjunt del continent d'entre un 30 i un 40% menys respecte a la mitjana dels darrers 5 anys i d'entre un 15 i un 20% en relació amb la collita del 2020, que ja va ser curta també per afectacions climàtiques i meteorològiques. Bueno, veurem com va evolucionant tot plegat. Si menges fruita, tranquil, que el preu és pujarà i serà just. Si no en mengem, no, però ja sabeu que, segons els nutricionistes, com a mínim 3 peces de fruita al dia. Obrim la plana local. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha signat la proposta per aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenança Urbana per regular les condicions d'implantació de plantes solars fotovoltaiques al municipi. Així, se suspèn la tramitació de les llicències per a usos i obres d'instal·lacions de plaques solars sobre el terreny d'una potència superior a 100 kW que s'ubiquin totalment o parcialment a Lleida Ciutat. Per als elements extensius, es permet amb caràcter general la implantació de parcs solars en sòl urbà i es limiten en determinades zones de sòl no urbanitzables. Així mateix es prohibeix la instal·lació de plantes en espais d'interès natural o a menys de 100 metres d'elements històrics o artístics. De totes maneres, si estàs interessat en aquest tema, posa't en contacte amb l'Ajuntament de Lleida per saber si en el teu cas t'afecta o no t'afecta. Obrim la plana relacionada amb el coronavirus, perquè l'actualització de dades del Departament de Salut d'avui dimarts declara 10 nous contagis de Covid-19 a tota la província de Lleida, dels quals 4 són al Pla i 6 al Pirineu. Recorda que en total tota la demarcació acumula 45.612 casos confirmats des de l'inici de la pandèmia i la xifra de morts es manté avui en 817 després de la correcció en les darreres 24 hores de salut en el que va sumar una persona morta més en els darrers dies. Ahir es va anunciar aquesta defunció, no vol dir que va passar ahir, sinó que és una correcció dels darrers 7-10 dies. Pel que fa a les hospitalitzacions, es redueixen en una persona i baixen fins a 17 els ingressats als hospitals de la Regió Sanitària de Lleida i es mantenen en dos persones ingressades per Covid-19 als centres de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. Per tant, 19 hospitalitzats en total a tota la província de Lleida. Lluny queda aquelles xifres per sobre dels 40 i fregant els 50 persones hospitalitzades. Hores d'ara, a la regió sanitària del Pla de Lleida, el risc de rebrot és de 50 punts. La RT segueix per sobre de l'1, 1,08, tot i que baixa lleugerament respecte ahir. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de 34 punts. La RT també ha baixat i s'ha quedat situada al 1,00. I a nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot és de 83 punts i la RT està per sota de l'1, està al 0,95.
COPE Lleida. Estàs informat.
I ja ho vam anunciar la setmana passada, aquesta tarda hi ha una reunió per seguir parlant del tema de l'alberg de Pardinyes, que a priori, només que s'haguessin volgut fer les coses una mica bé, doncs segurament ara ni estaríem parlant de que això sigui un problema, ni estaríem parlant d'enfrontaments entre gent, ni de moltes altres coses. Però com que no s'ha fet bé des del principi, doncs ara hem d'estar parlant de tot plegat. Mira, avui et presento a la Maricé Pinyol, que és responsable de cultura d'Orbe Park, de Pardinyes, i també membre de la plataforma Pro Residència. Maricé, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Avui parlem amb la Maricé no per parlar de tota la història, sinó perquè aquesta tarda teniu una reunió amb membres del Comú de Lleida, concretament amb la Elena Ferrer i amb el Sergi de la Monte, que venen en qualitat de responsables de barri, oi?
Sí, bé, ella com a responsable de la regidoria de participació i ell com a regidor de barri.
Clar. Maricé, ja ho sé que és complicat això, però què espereu d'aquesta reunió?
Home, esperar.
En aquestes alçades, sí, de la pel·lícula.
Esperem, continuem tenint l'esperança que se'ns escolti, se'ns respecti la sessió d'ús del terreny, que se'n respecti els nostres drets també, i que no, que en cap moment ens neguem a que hi hagi un alberg al barri, però amb un canvi de model.
Clar. Clar, hi ha moltes veus que han dit que el model que ha proposat l'Ajuntament és un model caduc, que això ja, sí, que això no es porta ja.
No, és que, a més, aquest model no té res a veure amb el que tenia l'anterior regidora del mateix partit pel tema temporers i sense sostre. Era completament diferent el model. Era un model molt proper al que diem nosaltres. No sabem què ha passat en menys d'un any perquè canvien completament el model i l'altre no el trobin bé. És una mica ciència-ficció.
Com a membre de la plataforma Pro Residència, entens que des de l'Ajuntament encara no s'hagin reunit amb vosaltres?
No, el senyor Poy es va reunir dia amb nosaltres.
Que no s'havien reunit fins la setmana passada, vaja.
No és normal. Si és un ajuntament que parla de ser transparent, dialogant, democràtic, el primer que tens que fer és escoltar els ciutadans que representes, perquè els representes.
Clar.
Se suposa que els representes a tots, llavors el més lògic és que els escoltis, que tinguis que pregar que es reuneixin tu, me sembla una mica deplorable.
Doncs aquesta tarda i aquesta reunió, Maricé, t'ho pregunto quasi bé a títol personal, perquè posicionar-se en aquests temes i fer-ho per molta altra gent de la plataforma suposo que és complicat, però des d'algun lloc i de manera minoritària, però fan molt soroll, se us ha acusat de racistes. O sigui que darrere només hi ha un tema de racisme. Què contestes amb aquestes acusacions?
Simplement que vinguin al barri, vegin la convivència que hi ha al barri entre persones de diferents ètnies, diferents orígens, no hi ha cap problema. Tots vivim amb tranquil·litat, amb harmonia, no hi ha cap problema de racisme. A veure, com a tot arreu del món hi ha persones racistes i això no ho podrem evitar mai, per desgràcia. Però en general, Pardinyes és un barri d'acollida, és un barri integrador, és un barri solidari. que ens tractin de racistes en aquestes alçades és que o no coneixen a la gent del barri o és una acusació gratuïta. No,
anava a dir justament que l'any 21 banalitzar aquestes expressions sembla contradictori total quan s'hi està lluitant.
Sí, sí, sí. Però és que des del centre cívic mateix hem lluitat per això. És un barri on tothom ja ha tingut sempre les portes obertes, han fet activitats de diferents cultures.
Pot ser una falta d'arguments per rebatre el que vosaltres exposeu i, escolta, anem al més fàcil.
És que és l'argument fàcil. Si quan no tens arguments, busques l'atac i l'argument fàcil. Doncs és això.
Uh-huh. En fi...
Però bé, jo convidaria tota aquesta gent que vingui al barri i vegui.
Sí, és la manera.
La convivència que hi ha.
És la manera, al final. Estem parlant amb la Maricé Pinyol, és membre de la plataforma Pro Residència i també responsable de cultura d'Orbe Park, del barri de Pardinyes. Realment jo deia al principi que si les coses s'haguessin fet bé des del principi, és a dir, fem públic aquesta intenció de projecte, escoltem a totes les parts, involucrem a totes les parts, fem les modificacions que calgui, segurament no estaríem en aquesta situació. És tan fàcil com fer-ho d'aquesta manera, no?
Correcte, correcte. És que des del principi que ha sigut diàleg i consens, jo crec que no hagués passat res. Bé. Però no l'ha volgut haver. S'ha volgut imposar un projecte sense tenir en compte ningú.
Clar. Veurem per on surt veurem com evoluciona aquest projecte i sobretot aquesta reunió de la tarda. Maricé Pinyol, escolta, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
RJB Maquinària Agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores Lipa i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos humata y además es blanca.
Buenas noches.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinoance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinoance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Si quieres empezar el verano ahorrando, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Y llévate un 20% de regalo por compras superiores a 10 euros en pescadería, aceites, galletas, bollería, chocolates, bombones y conservas de pescado.
Aprovechalo, solo hasta el miércoles 16 de junio.
20% de regalo.
Para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que comencem el nostre temps on ens assessorem a Q2 Consultors. Ja saps, qualsevol tema que tingui a veure doncs, amb les lleis, amb normes, amb advocats, doncs cap a Q2 Consultors. A més ho tens fàcil, perquè a Lleida estan al passeig de ronda número 57, a internet q2-consultors.com, però és que a més tenen un telèfon d'aquells que és fàcil de recordar i que et serà molt útil, 973-28-28-18, 973-28-28-18. A Q2 Consultors t'atendran de manera personalitzada, que això és molt important, i t'oferiran doncs, la solució a mida a la teva situació, que aquesta és la gràcia, trucar i explicar, miri, a mi em passa exactament això i ells t'hi buscaran la millor solució adaptada a la teva situació. Com sempre, parlem amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, tinguer, Ricard.
Et anava a preguntar, però segur que et sona, perquè segur que t'han fet moltes consultes, si us sonen paraules com SNEF, RAI, SIRVE i d'altres històries. Segur que us sona alguna paraula d'aquestes i ara no la... Bueno, em sona, però no sé de què. Bueno, són els noms que li han posat als diferents fitxers de registre de morositat o de morosos. I segur, Josep Lluís, que més d'una consulta teniu en relació amb aquests fitxers. És a dir, què són aquests fitxers? Són de titularitat pública, privada, qui els gestiona, com em poden incloure dins, com em puc sortir... Suposo que hi ha moltes consultes amb aquest tema.
Sí, efectivament hi ha força consultes, sobretot perquè hi ha gent que considera que està injustament inclosa en aquests fitxers i l'estar allí pues, comporta una sèrie de conseqüències. Estem parlant de lo que vulgarment coneixem com a registres de morosos o tècnicament ja són els fitxers de solvència patrimonial, no? Evidentment, el fet de el que devem tu, jo i tal, pot ser una qüestió que rellevant no solament per a nosaltres mateixos, sinó que pot ser rellevant per tercers. És a dir, jo si vaig a comprar una vivenda de segona mà al registre, miraré al registre de la propietat a veure si aquesta vivenda pues, té una hipoteca, té uns embargaments, si vull comprar un cotxe de segona mà lo mateix, o si me'n vaig a un banc a demanar un crèdit, pues, aquest banc voldrà mirar el CIRVE, el Banc d'Espanya, a veure si tinc préstecs amb altres entitats, de quin volum són, si estan al corrent o no. Per tant, el nostre volum de deute, estic al corrent o no, és important per tothom. I aquests fitxers, d'alguna manera, el que fiquen de relleu és, en alguns casos, el que devem, tipus CIRVE, deutes amb entitats financeres, solament, o la situació de morositat en el cas d'aquests fitxers de solvència patrimonial. El que passa que són uns fitxers, la majoria d'entitats privades, que estan regulats o vinculats a la normativa en matèria de protecció de dades personals, és a dir, no tothom podem, per ser inclosos allí s'ha de complir una sèrie de requisits i no, estos, diguem-ne, que no es pot fer una difusió d'uns datos que no siguin certs. Aquesta normativa de la llei de protecció de dades, el que diuen és que a mi me poden ficar en un d'aquests fitxers, a qualsevol dels que tu has esmentat, els NERF, la RAI, tot i que són diferents, són tenen matisos, val? Quan hi hagi un deute que jo no hagi pagat, que sigui un deute cert, vençut, exigible, i que, com he dit, hagi sigut impagat. Això què vol dir, per exemple? que no pot ser objecte de reclamació judicial un deute que estem discutint al jutjat.
Clar.
No que me l'estan executant, sinó que estem discutint si dec aquell rebut de telèfon o no, perquè jo me vaig donar de baixa abans i vostè me va perseguir passant rebuts, és a dir, o si quan dic una reclamació judicial vull dir una reclamació administrativa,
sí, que no està
o un
clar,
sistema
que...
alternatiu d'arbitratge o el que sigui, val? Per tant, té que haver un deute cert, vençut, exigible i impagat. A més, prèviament m'han d'haver requerit, m'han d'haver avisat de que se m'inclourà en aquest registre.
Ah.
A fi i efecte de que jo faci el que cregui que sigui escaent. Per incloure'm en aquest registre de complir aquests requisits, s'ha de verificar, i jo puc estar per aquell deute un límit màxim de 5 anys, des de la data de venciment. És a dir, el que no puc fer és un deute de fa 10 anys, incloure'm-lo ara.
Vale.
Val? Tampoc, el qual no, que no tindria massa sentit, no? Que se m'inclogués tan tardanament.
O sigui que si jo al final tinc un deute efectiu, per entendre'ns, durant els següents 5 anys em poden incloure dins d'aquests fitxers.
Correcte.
Més enllà no. I un cop estic dins, també hi ha una data màxima d'estar dins?
Sí, caducaria pel transcurs d'aquest mateix període
de
temps. Val? Aleshores, per tant, a mi se m'ha de... He de tindre aquest deute, se m'ha d'avisar, hi ha una data de caducitat i s'ha de verificar aquestes circumstàncies. Evidentment, si aquest deute es disminueix, pues, també s'ha de disminuir, i amb això, amb independència de si se'n reclama judicialment o no, és a dir, podria ser un deute que no estigués reclamat judicialment.
Clar.
Justament hi ha moltes entitats que, pel petit que és el deute, diguem-ne, no te porten al jutjat, sinó el que fan és incloure'n en aquest registre, perquè aquest registre el que provoca és que hi hagi un efecte públic, que si vaig a demanar un petit préstec per comprar amb un televisor, una rentadora o un aire condicionat, aparegui allí com a deutor i això faci, diguem-ne, faci lleig i potser deixin que no me donguin aquest
crèdit. Clar. Josep Lluís, que siguin fitxers que gestionen empreses privades, fa que de vegades desconfiem d'aquests sistemes, no?
Bueno, tot sistema pot tindre la seva part perniciosa i la seva part positiva, és a dir, també fa que a vegades s'ha discutit que no hi hagi altres tipus de fitxers, per exemple, un fitxer que recollisqui el tema dels impagaments dels lloguers. És a dir, quan jo llogo una vivenda amb una persona, moltes vegades el que desitjaria és que hi hagués un registre que me digués que aquesta persona ja ha impagat 2, 3, 4, 5 vegades altres lloguers, no? Per no caure d'alguna manera en el parany. És a dir, tot registre té una part bona i una part dolenta.
Val.
Evidentment, si jo estic inclòs indegudament dintre d'un registre, aquest dret fonamental que jo tinc a l'honor, a la meva intimitat i a que les coses siguin correctes, me pot portar a que primera jo demana, diguem-ne per les bones, la eliminació d'aquest registre o d'aquests registres, i si no se m'eliminen, jo puc reclamar judicialment que se'm doni de baixa i, a més, reclamar danys i perjudicis. Tenint en compte que la llei de l'honor, sempre presumeix que quan se m'inclou en un d'aquests registres se m'està vulnerant el meu dret a l'honor i, per tant, sempre tindré dret a una indemnització, ni que sigui mínima, ni que sigui de 500 euros o de 1.000 euros o de la quantitat que sigui.
Mm-hmm.
Perquè el fet d'incloure'm indegudament pues, me provoca un perjudici. Quina serà la quantitat del perjudici? Pues, dependrà de molts factors. El temps que hagi estat inclòs en aquest registre indegudament, el perjudici que se m'hagi pogut produir, en el sentit de que moltes vegades la gent ho descobreix que està allí quan va comprar pues, un electrodomèstic i diuen, escolti, vostè està aquí perquè demanes financiació, el perjudici que se m'hagi provocat, si ets una empresa, si ets un particular, hi ha una sèrie de factors, és a dir, no hi ha una quantitat que digui, no sé, 1.000 euros per any, no. Hi ha uns criteris més o menys orientatius, però dependerà d'aquest perjudici. Però jo puc demanar que se'n doni de baixa si estic indegudament donat d'alta i podré demanar danys i perjudicis tant a la persona que m'hi hagi inclòs indegudament com al mateix registre, no? Hi ha situacions a vegades evidents, a vegades situacions de suplantació de personalitat amb un crèdit que se m'inclou, que no dec realment, etcètera, etcètera, etcètera. Hi ha moltes situacions, efectivament, d'injustícia, però com he dit abans amb el famós registre que no existeix d'impagament de rendes, pues a vegades també seria desitjable en alguns casos una major informació per tranquil·litat de tothom.
Suposo que quede registrat i ja funciona així qui inclou amb una altra persona.
Claro, claro, sí, sí, evidentment.
S'han d'identificar, vull dir, no...
Evidentment, hi ha una petició d'algú, hi ha una petició d'algú en aquest sentit, i el que sí que té que haver és una verificació de que se compleixen els requisits.
Clar, la mecànica és la següent. Si jo comunico amb un fitxer d'aquests, escolta, vull posar a aquesta persona i el vull posar per això. La gent que administra el fitxer han de comprovar que el que dic és cert i després, com em deies, han d'avisar, és l'empresa que porta el fitxer són qui han d'avisar a la persona que l'estan intentant incloure?
Hi ha diversos mecanismes per aquest avís, en tot cas té que haver un avís. Hi hauria fins i tot mecanismes previs, hi hauria mecanismes en aquell moment, sí.
Val, però vull dir que l'avís ha de ser inequívoc.
Correcte.
Vull dir, no, clar, o sigui, allò de... Ui, no, és que jo no sabia que estava aquí, doncs escolti, t'han avisat.
Sí, sí. La famosa carta amb l'encapçalament de l'SNEF o de l'Experian, en aquest sentit.
Val. Ja donaria per un altre espai, això, però ja en parlarem, perquè com deies al principi, no és el mateix el fitxer, el RAI, que l'SNEF. Suposo que tenen naturalesa diferent, o no?
Sí, el RAI és l'acrònim de registros de aceptados impagados. Està pensat per determinats tipus d'impagament, mentre que l'SNEF és algo, l'experiència és molt més ampli. És a dir, un rebut de telèfon, una petita quantitat que deia en un banc perquè no estava conforme amb els interessos, o una gran quantitat, és un altre tipus de filosofia.
Escolta, i per acabar, jo puc saber de manera ràpida abans si estic inclòs en algun d'aquests fitxers? Hi ha alguna manera?
Sí, ho pots demanar, però el més fàcil és que tu pots demanar personalment, ja en el fórmula, o a través de la... Però quan tu vas, per exemple, a demanar un crèdit a una entitat bancària, te fan signar un document conforme faran la consulta i tu autoritzes la consulta.
Val.
Aleshores, és relativament senzill, és habitual.
Val. Doncs és tot un món, eh? SNEF, RAI, Experian i d'altres, eh? Tot això és relativament nou, Josep Lluís. Aquest tipus de fitxers no deu tenir més de 20 anys.
Sí,
més o menys.
El RAI segurament és molt més antic i el CIRBE també, però aquests altres sí, sorgeixen de la necessitat aquesta de verificar la solvència patrimonial.
Jo t'ho dic perquè em sona tot això de quan va esclatar la bombolla aquella que dèiem de les immobiliàries, el 2007, 2008, 2006, em sona per allí començar a escoltar si no pagues la factura de telèfon et posaré a l'SNEF, no? Encara que diguis, no, escolti, m'estàs cobrant algo que a mi... Que no és just, que no em pertoque, que t'has equivocat tu. I també n'assabem directament amb aquestes històries. No és tan fàcil això, perquè primer s'ha de demostrar que deus aquells diners i després doncs, t'han de comunicar que t'hi posen. En fi, qualsevol tema. Ja veieu que això és... Hem parlat d'aquest tema de manera genèrica, però això pot ser molt personal i molt singular. 973-28-28-18, acudo als consultors, t'escoltaran, t'atendran, entendran la teva situació i et diran quina és la millor solució per la teva situació, que és així de... Sempre és la millor manera, buscar la millor manera per solucionar el problema particular que tinguis. A nivell d'empreses, funciona, Josep Lluís, el tema aquest, o només és particulars?
No, les empreses sí, el que passa és que fan servir altre tipus de criteris, i sobretot quan una empresa el que fa és assegurar a través de determinades assegurances l'impagament de les factures, doncs hi ha una sèrie de verificacions... a veure, al cap i a la fi, sempre que contractes un producte o un servei i el seu pagament no és immediat, busques algun tipus de fórmula per assegurar el pagament. I una manera d'assegurar aquest pagament, o assegurar-lo parcialment, és verificar la solvència, la formalitat d'aquesta persona del deutor.
Però vull dir que també poden ser llistades les empreses?
Sí, per supuesto.
Doncs hem parlat amb el nostre advocat de Q2 Consultors, amb el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
I nosaltres ja busquem les senyals horàries, arribarem a la una, però abans t'explico que la Universitat de València i els laboratoris i uns laboratoris i que l'empresa de control de plagues de l'Ajuntament de València estan assajant la cria de mosquits infectats amb un bacteri que els deixa estèrils. Tot això és per fer front al mosquit, a la mosca negra i a un tipus de mosquit. T'ho dic perquè a Lleida, justament, el mosquit tigre, fa temps que no es fa tractaments a la zona del riu Segre, i ja sabeu que la proliferació de cert tipus de mosques i de mosquits és àmplia, i amb algunes persones li deixen marques i bueno, és un problema de salut, evidentment. 30 segons, arribem a la una, senyals horàries, i després hi tornem amb el migdia de Cope Lleida, amb l'espai de gastronomia, amb el nostre sommelier, el Felip Urbano, i a partir de 2:15, amb la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Fins ara!
La una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Unión Europea y Estados Unidos han llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra comercial que dura ya 17 años. Esto es importante para España porque afecta a los aranceles impuestos, exportaciones de productos españoles como el aceite de oliva o el vino. El acuerdo ha llegado con la visita de Joe Biden a Bruselas. Corresponsal, José Luis Concejero.
Rostros de felicidad, muy buena sintonía, algo que no se vio cuando Donald Trump visitó Bruselas en la última cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos. América ha vuelto, acaba de decir Charles Michel, presidente del Consejo. Ahora mismo están reunidos los presidentes de la Unión Europea y el de Estados Unidos, Joe Biden. Un encuentro muy positivo que puede terminar con una disputa histórica entre ambas potencias por las ayudas a los grandes fabricantes de aviones, Airbus en Europa y Boeing en Norteamérica. Una situación que, recuerden, generó en la pasada legislatura una guerra comercial sin precedentes, con aranceles que perjudicaron, entre otros, a productores españoles con intereses en Estados Unidos.
El Tribunal de Cuentas admite a trámite la denuncia de Ciudadanos y va a abrir una investigación sobre el rescate en plena pandemia de la aerolínea Plus Ultra. La compañía está controlada por empresarios venezolanos muy próximos a Nicolás Maduro, y el gobierno de España la regó con 53 millones de euros, Juan Andrés Ruber.
Sí, con esta admisión el Tribunal de Cuentas inicia la investigación sobre este caso, según ha comunicado el propio órgano. Recoge la denuncia de Ciudadanos presentada la semana pasada sobre la existencia de un presunto menoscabo en los fondos públicos con la concesión de ayudas a la aerolínea Plus Ultra, un respaldo financiero con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas por un importe de 53 millones de euros y sin que la citada empresa reuniera los requisitos exigidos para ser beneficiaria de dicha ayuda. El tribunal estudiará a partir de ahora la presunta existencia de infracciones contables, así como a los responsables, es decir, de probarse qué cuantía de dinero se habría desviado y quiénes estarían involucrados, así como que ese dinero pueda ser devuelto a las arcas públicas.
Hablamos de profesiones con futuro y las más demandadas se sitúan en sectores relacionados con la sostenibilidad energética, gastar menos y contaminar menos. Susana Moneo.
Digitalización y sostenibilidad, por ahí va el futuro del desarrollo empresarial. Además, un 33% de los fondos europeos va a ir a temas relacionados con el cambio tecnológico. Reducir el consumo y las emisiones está ya en la hoja de ruta de muchas compañías. Carlos Morales, coordinador del máster de ICAI de Transición Energética.
A lo mejor la profesión puede ser la anterior, pero tiene que tener otra perspectiva. Si nos centramos en el tema de la energía, tenemos que ser capaces de saber usarla de forma eficiente. Tenemos que saber desarrollar las energías renovables.
Enfermería, medicina, bioética y las ingenierías están ganando terreno ya a las líderes hasta ahora como ciberseguridad, AD o Big Data.
Morata y el césped de la Cartuja son los debates de España tras el empate, José Luis Corrochano.
La ausencia de gol, los pitos a Morata y el estado del césped que no gustó a los futbolistas españoles son los temas de discusión después del empate a cero contra Suecia. La selección ya está trabajando en la ciudad del fútbol de Las Rozas, Elena Condíez.
Entrenan esta tarde y acaba de comparecer Pedri, titular ayer contra Suecia. Se ha convertido en el jugador más joven en debutar con España en una fase final. Ha querido tener un agradecimiento a sus técnicos, Pepe Mel, Koeman y Luis Enrique, antes de valorar el empate a cero. Dice que el césped no es excusa y, como todos, sale en defensa de Morata, que volvió a ser castigado por los pitos de la afición.
Bueno, sí, lo primero de todo, no es excusa el césped. Yo creo que no hemos empatado por el césped, pero sí es verdad que no estaban las mejores condiciones. Se podía haber estado mejor y bueno, espero que para el siguiente partido pues esté mejor y poder poder hacer nuestro fútbol más tranquilo.
¿Cómo se siente Álvaro Morata después del partido de ayer, después de los pitos?
Él es muy fuerte de cabeza, sabemos que es un gran jugador y para nosotros pues nos da mucho. Él está tranquilo, sabe que los goles llegan solos y nada, estoy seguro de que a partir de ahora pues entrarán solos.
Esta tarde dos partidos del conocido como Grupo de la Muerte, Portugal-Hungría a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche Alemania-Francia, lo contamos en el tiempo de juego desde las 8:30. Y a las 10 de la noche, segundo partido de la final ACB, Barcelona-Real Madrid, si gana el Barça será campeón de Liga.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Por primera vez en la historia, un coreano va a estar al frente de un dicasterio vaticano y hoy en El Espejo destacáis este signo de la universalidad de la Iglesia y de la pujanza del catolicismo en ese país de Extremo Oriente.
Se llama Lázaro Yu Heung-sik, es el obispo de Daejeon y el Papa le ha nombrado nuevo prefecto de la congregación del clero, precisamente en un año en que la iglesia en Corea celebra el 200 aniversario del nacimiento de San Andrés Kim, su primer mártir de una larga lista. En la carta que cuando el Papa le propuso su nombramiento, el arzobispo objetó que no se sentía a la altura porque proviene de una pequeña diócesis asiática y no domina muchos idiomas, pero Francisco le respondió que el Vaticano no necesita una persona sonriente, capaz de crear comunión con los demás, y sobre todo es importante para la Iglesia Universal que Asia esté más presente en la Curia Romana. El propio presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, le ha enviado un mensaje de felicitación en el que muestra su orgullo por este nombramiento, cuyos detalles contamos en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia del migdia de COPE Lleida amb 6 minuts per sobre de la una d'aquest dimarts 15 de juny del 2021. Fregant els 22 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem també una repassada a la darrera hora informativa i de seguida amb el nostre sommelier, el Felip Urbano, parlem de gastronomia. Avui ja et dic que descobrirem una destileria a Espanya. Una destileria a Espanya, que potser no és el més comú, però també n'hi ha. I en descobrirem una aquí, relativament a prop. I a partir de 2:15, doncs parlem de política amb els nostres polítics, a la tertúlia dels polítics. Acabarem parlant de política, suposo, Tot això fins a arribar a les dues. Va, que marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A poc a poc s'han anat formant núvols d'evolució diurna, especialment a la meitat nord del territori lleidatà, a la resta cels bastant més clars. Durant aquesta tarda, amb xàfecs i tempestes que podran ser fortes al Pirineu, localment acompanyades de calamarsa i de ratxes de vent molt fortes. Les temperatures sense grans canvis, temperatures màximes que continuen sent significativament altes, arribant als 37 graus a Balaguer, 36 a Lleida i Tàrrega, 33 a la Seu d'Urgell o als 28 a Viella, amb vent que bufa fluix en predomini de la component sud. Demà dimecres, intervals de núvols i per la tarda, de nou, xàfecs acompanyats de tempestes, en aquest cas xàfecs més ocasionals, al Pirineu. Les temperatures de nou canviaran poc, mínimes aquesta propera matinada de 14 a 21 graus i màximes que demà estaran entre els 28 i els 35 graus, encara jornada marcada per la calor. El vent bufarà fluix i variable amb alguns intervals de moderat per la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Un veí de Lleida de 34 anys va ser detingut aquest cap de setmana per intentar matar un home amb un ganivet a Reus. Segons informa la premsa local de Tarragona, és acusat d'un delicte de tentativa d'homicidi. Els fets van tenir lloc a les 6 de la tarda de diumenge, quan els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís d'una baralla al carrer de la Sardana de Reus. Els agents estaven parlant amb la víctima quan va aparèixer el detingut amb un ganivet, mentre un testimoni assenyalava que era l'autor de l'agressió. El detingut, segons la informació, va acudir de nou al lloc de la baralla amb la intenció de clavar el ganivet a la víctima. Els agents li van dir que deixés anar l'arma blanca, però aquest s'hi va negar, per la qual cosa
es van incrementar els efectes policials per protegir la víctima de l'atac. Davant la insistència dels agents, finalment el detingut va desistir i va deixar anar el ganivet. Es tracta d'un home que ja havia estat arrestat en dues ocasions per delictes contra el patrimoni. I recordem que Unió de Pagesos preveu per aquesta campanya una millora del preu en origen de la fruita de pinyol. Estima que aquest preu pujarà i permetrà compensar la caiguda de producció. La collita a tot Europa se situarà entre un 30 i un 40% per sota respecte a la mitjana dels darrers 5 anys i entre un 15 i un 20% per sota de la de l'any passat, la de l'any 2020. I el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, s'ha mostrat partidari que la mascareta deixi de ser obligatòria a l'exterior en determinades condicions, però la decisió depèn del govern central, ja que és aquest el que ha de modificar el decret que n'imposa l'ús. Anar pel carrer sol, amb la bombolla o en grups petits sense mascareta seria perfecte i normal. Hem de normalitzar a poc, sense oblidar que la pandèmia no s'ha acabat, ha afirmat Josep Maria Argimon. Ha recordat també que Catalunya va ser el primer territori que va introduir l'obligatorietat de la mascareta a la via pública fa pràcticament un any i que després s'hi han anat afegint altres comunitats autònomes. Per això va indicar que cal modificar el decret que en regula l'obligatorietat. El titular de Salut ha insinuat que si depengués de Catalunya o ja s'hauria aixecat l'obligatorietat o estarien treballant-hi. La idea és anar normalitzant la vida sense oblidar tanmateix que encara hi ha pandèmia, que és una cosa que no hem d'oblidar. D'altra banda, les noves variants, especialment la Delta, la Delta és la variant índia, per entendre'ns. El que passa és que, perquè no quedin estigmatitzades segons alguns llocs del món, doncs s'ha decidit posar-hi la nomenclatura de nombres grecs. Per tant, la variant que fins ara coneixem com Índia és la variant Delta. Ho dic perquè si l'escolteu no us penseu que n'hi ha una de nova. És la mateixa, que segueix sent igual de perillosa. Diu Argimon que especialment la Delta és una amenaça. A més, preocupa que ens pugui torçar el camí, diu. Perquè recordem que les vacunes, hores d'ara, almenys no hi ha estudis que hagin demostrat ser eficaces amb aquesta variant, la Delta. Per tant, Sant Joan el tenim aquí al costat. Hem de parar a curar. A poc anirem normalitzant la situació. A poc hi haurà molta més població vacunada. Segurament aviat arribarem amb aquest 70% de la població que com a mínim tingui una primera dosi. Sí, som molt a prop ja, eh? Però ni la pandèmia s'ha acabat i recordem que hi ha aquestes variants en les quals les vacunes que estem prenent ara no han demostrat ser massa eficaces. Per tant, ull amb tota aquesta situació. Per cert, s'ha mostrat favorable a vacunar estudiants abans que se'n vagin fora per Erasmus. És una vacunació totalment pertinent. I, per exemple, estudiants de la Universitat de Lleida, que el curs que ve se'n van a l'estranger, ja han rebut la de Janssen, que és d'una sola dosi. També poden demanar-ho altres estudiants majors de 12 anys que també marxin a estudiar a un altre país el curs vinent. Quan abans ho facin millor, perquè abans arribaran doncs, a que la efectivitat arribi a la xifra que ens indica el laboratori de la vacuna que li posin. Parlant de positius, quatre treballadors del camp que treballaven per una empresa fruitera de Soses al Segrià han donat positiu per Covid-19, segons han explicat des de Salut. Es van detectar en el marc del pla de cribatges que porta a terme el departament entre empreses agràries lleidatanes. Aquests temporers, que són asimptomàtics, han estat traslladats a la granja escola La Manreana de Juneda perquè puguin guardar l'aïllament pertinent. Tot i aquests casos, els alcaldes del Baix Segre es mostren molt més tranquils respecte a l'any anterior per la situació sanitària que viuen els municipis durant aquesta campanya de fruita en comparació, com dèiem, a l'any anterior. Atribueixen, sobretot, a la vacunació entre els treballadors d'empreses fruiteres que va engegar Salut. En fi, estem a 15 de juny. L'any passat ja sabeu que quan es va començar a disparar la situació va ser ja després de Sant Joan, darrera setmana del mes de juny, primera del mes de juliol. Veurem com va tot plegat. Hores d'ara, la situació és optimista, però recordo que estem a 15 de juny. Les hospitalitzacions a la província de Lleida marquen 19 persones, 17 al Pla de Lleida, que és una menys que ahir, i 2 a l'Alt Pirineu i Aran. I també Salut ha detectat 10 nous contagis en les darreres 24 hores a tota la província de Lleida. Concretament, les xifres ens diuen que al Pla de Lleida el risc de rebrot és dels 50 punts, la RT al 1,08, a l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 34 punts i la RT és de 1,00, i a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot és de 83 punts i la RT està al 0,95. El que fem tot seguit és parlar de gastronomia.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs a part, sí, amb aquesta sintonia ja anem directes cap a 2:15, parlant de gastronomia, ja ho saps, ben acompanyats com sempre, amb el nostre sumiller, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, què tal? Bon dia.
Com estàs?
Bé, home, bé.
Estàs a Lleida ja o no?
Estic a Lleida.
Estàs a Lleida, ja. Bueno, ja, sí. Ja. Home, doncs has tornat fa poc.
Bueno, fa una setmana, com a molt.
Sí, quan va començar la calor?
Sí, és horrible. Cada any diem el mateix, eh? Quan... però bueno.
Bueno, no, però aquest any ha començat molt d'hora, eh? Veurem si això dona un respir o no. Felip, escolta, tu exactament, ja m'explicaràs un dia com ho fas per conèixer tanta gent a través d'internet, de les xarxes socials.
No, pues mira, això és molt curiós perquè soc un amant del whisky, ¿vale? I fa 2 anys, aquí a Lleida, un amic, que bueno, vam fer una barbacoa, em diu, hòstia, després de la barbacoa ja veuràs que te presentaré un whisky que el fan a Vitòria. I diu, hòstia, i no el coneixia. I a part tinc una gran estima, no?, a aquella terra. Mm. I avui, pues, bueno, ja portem temps des de l'any passat que nos coneixem telemàticament, no sé com seria això, bueno, per
virtualment, res, sí.
O virtualment.
O sigui, que cara a cara no us heu vist mai.
No. I bueno, pues, me semblava una esfera superinteressant d'explicar, perquè no hi ha moltes destileries a Espanya que facin el seu producte amb el producte de la terra, que sempre és el que lluitem l'altre.
Clar, no? Bueno, n'hi ha massa o n'hi ha molt poc. És José Luis Navarro, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Oye, encantado de que estés con nosotros hoy.
Encantado estoy yo. Sí, siempre me gusta hablar así con gente interesada en el mundo gastronómico.
Ahora vamos a profundizar en el tema, pero lo que decía Felipe, no hay muchas destilerías en España, ¿verdad?
Pues no, la verdad es que no es un país que se caracterice por las destilerías. Más es un poco el mundo del vino y ahora también la cerveza, pero el mundo de las destilerías no es muy habitual, la verdad. Uh-huh. Es más de latitudes más al norte, más de escocesas o Alemania o
cosas así. Sí. Estamos hablando con José Luis Navarro, es socio fundador y ahora gerente de Basque Moonshiners. Es una destilería. Te estamos llamando a Vitoria.
Eso es, aquí andamos, pasando un poquito de calor.
Bueno, eso se puede arreglar, ¿eh? Si te invito a Lleida, igual cambias de opinión, ¿eh? Pero vamos.
Sí, no, esto es bueno. Lleida tropical ya, ¿o qué?
Oye, aquí ya no bajamos ni de los 20 grados por la noche, ¿eh? La mínima, en fin. Pero bueno, cada tierra tiene sus cosas, ¿eh? Y pues, más buenas que malas, ¿eh? Por supuesto, ¿eh? Cada rincón en España, afortunadamente, ¿eh? Somos muy grandes y tenemos rincones increíbles. A mí Vitoria es un sitio que especialmente me gusta también, de visitarlo. Tenemos relativamente cerca, Felipe, porque vamos hasta Zaragoza, después la autopista de Logroño y para arriba. Y estamos a Vitoria en 3 horas, ¿no? Más o menos.
Sí, aproximadamente.
O sea, que estamos relativamente cerca. José Luis, oye, una destilería. ¿Cómo surgió la idea? O sea, ¿esto es una apuesta o no? ¿Esto ya es fundamentado y viene de lejos?
Bueno, viene un poco de lejos. Sí que fue una apuesta en su momento, porque, bueno, pues... No. A ver, somos 3 socios en el negocio y bueno, somos amigos desde la infancia. Y bueno, pues surgió hace cosa ya casi 10 años, cuando, bueno, pues empezamos a darle vueltas, porque nosotros llevábamos haciendo alcohol a partir de patata, básicamente... durante años, en plan amateur, porque bueno, pues nuestra familia y el pueblo de donde somos originarios, pues durante años se ha estado elaborando alcohol a partir de patata. Uh-huh. Y bueno, pues de ahí surgió un poco. Empezamos haciendo vodka, vodka de patata, que no es muy habitual. Y luego, pues bueno, poco a poco nos hemos ido complicando cada vez más la vida y hasta ahora que hemos lanzado un whisky, un single malt que bueno, pues ha sido muy reconocido este último año.
A ver, que me has dado aquí mucha información que yo tengo que procesar. O sea, de la patata sacáis alcohol.
Sí.
Joder. Bueno, hay su proceso, supongo, ¿no? Explícamelo por encima, pero muy por encima. Sí, o sea, tú coges la patata y ¿qué haces?
Y mira, bueno, esto viene porque nuestros abuelos lo hacían durante la guerra. Mm. Y ellos lo hacían con los desperdicios de las patatas, básicamente con las mondas, con la parte de la piel, ¿no? Sí. Después de pelarlas para hacer tortillas o cocido, lo que sea. Y elaboraban con esa materia prima. Nosotros lo hemos avanzado y hemos evolucionado ese proceso y lo hacemos con el corazón de la patata, que es mucho más interesante.
Ajá.
Y bueno, básicamente lo que hacemos es transformar el almidón de la patata en azúcares.
Sí.
Porque el almidón no es un azúcar complejo, hay que hacer una transformación, y de ahí lo fermentamos, hacemos una fermentación bastante larga, de más de una semana, y luego le damos, en el caso de nuestro vodka, le damos 5 destilaciones.
Caray.
Y ahí ya conseguimos un alcohol muy puro. Y a partir de esa base alcohólica, luego lo hacemos un rebaje con agua y a botella. Es un proceso, es complejo, pero a la vez es bastante simple.
O sea que el vodka con el que empezasteis, así a grosso modo, es eso.
Es efectivamente.
A grosso modo,
sí.
Evidentemente. Ya sé que hay matices y técnicas, sí. y no es tan fácil como parece, pero quiero decir que al final, a grosso modo, es eso, ¿eh?
Sí, básicamente. Y luego, bueno, esa es un poco la base para elaborar otra serie de bebidas. Pues a partir de ese alcohol base, que puede ser elaborado de cebada o de patata, que es un poco las materias primas que usamos habitualmente, pues sacamos otro vodka de cebada, tenemos ginebras, y luego, pues en el caso, si ya en vez de usar cebada normal, usamos cebada malteada o malta de cebada, digamos, pues de ahí ya extraemos el whisky.
Uh-huh. Oye, estamos hablando de 10 años, ¿eh? Nos has dicho más o menos.
Sí, bueno, la empresa tiene realmente en mayo de este año ha hecho, si no recuerdo mal, 7.
Siete.
Lo que pasa es que, bueno, previo a eso, pues estuvimos varios años en los que compaginábamos un poco nuestro trabajo anterior y le dábamos forma de empresa al proyecto y, bueno, pues... pero sí, básicamente unos 10 años un poco metidos en harina.
Me has dicho que sois 3 socios. Me acabas de decir, ¿nuestros trabajos anteriores tenían algo que ver con esto o no?
Nada que ver, pero nada, absolutamente nada. Y igual hasta lo agradezco, porque si no, si hubiese sabido un poco de qué iba esto, igual hasta no lo hubiésemos montado.
Oye, ¿qué acogida tuvo el Oasmoon, que es este vodka de patata, que es vuestro primer producto?
Pues bueno, muy bien,
o sea,
la verdad.
¿Lo tuviste que explicar mucho para venderlo?
Sí, bueno, básicamente lo que teníamos que explicar es cómo nos habíamos metido en este lío, porque claro, en Álava pues se nos reconoce mucho, bueno, en Álava, dentro de lo que es Euskadi, se nos conoce como patateros, a los alaveses, porque es una provincia muy agrícola.
Ajá.
Y tenemos muy buena calidad de patata, la verdad.
O sea que la materia prima la tenéis en casa.
La tenemos en casa y bueno, es parte de la filosofía nuestra, trabajar siempre con materia prima de cercanía, de tanto cebada, malta, patata. Entonces al principio, pues bueno, nos tachaban un poco de iluminado, ¿no? De locos por meternos en algo tan complicado. Y más que nada porque aquí en Álava pues hay muy buen vino. Tenemos la Rioja Alavesa aquí en la provincia y hay unos vinos espectaculares. Y claro, la gente le hacía un poco cortocircuito, ¿no? El
claro.
Que después es con tu botella de vodka decir, no, sí, esto es puto aquí y tal. Y bueno, pero lo presentamos a un concurso en Londres que organiza una revista, la revista Business, Drink Magazine. Y nos dieron un premio al mejor vodka europeo en el 2015.
Imagínate.
Con este producto, y sí, un producto muy, muy especial, y la verdad es que eso fue, pues, nos dio visibilidad, nos puso un poco en el mercado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues de ahí hemos ido luego lanzando cositas nuevas y siempre buscando innovación y buscando ser un poco diferentes y nada, hasta aquí.
Estoy en vuestra página web, basquemoonshiners.es, ya la podéis buscar todo junto, basquemoonshiners.es. Y entre otras cosas, estaba leyendo el titular, La patata, tesoro enterrado. Que es lo que decíamos, la materia prima buena y en casa, que esto es fundamental, para ser un producto de proximidad. Oye, ¿qué producción estáis teniendo ahora mismo?
Bueno, pues con la mascarilla.
Claro. Bueno, es que todavía estamos con el tema de la mascarilla, que sí.
Sí. Perdona, ¿qué me había
preguntado? No, digo, ¿qué producción tenéis anual actualmente?
Ah, bueno, mira, pues estamos en el superando ya este año las 50.000 botellas. Oye. Entre todos los productos que elaboramos.
¿Y qué tanto por ciento aproximadamente exportáis?
Pues más o menos en torno entre el 40-45% de la producción va a mercados de exteriores.
Caray, ¿hacia dónde?
Pues bueno, básicamente la exportación va a Unión Europea, pero bueno, también hemos hecho cositas en China, tenemos un importador en China que nos trabaja muy bien, un poquito en Estados Unidos, Colombia, pero bueno, básicamente el grueso de la exportación es Unión Europea, ¿eh?
Vaya. Felipe, ¿qué te parece? Sí.
Bueno, ya lo hemos dicho, que es, para mí parece muy, muy interesante que tengamos gente que hace destilados al nivel de cualquier whisky escocés, irlandés o vodkas polacos o rusos, que son los grandes destiladores de este tipo de producto, ¿no? Creo que hay que darle esa visibilidad y la oportunidad de probar algo que se hace en el territorio nacional, ¿no?
Claro, José Luis, yo ahora estaba pensando, vosotros tenéis whisky también, ir a un concurso donde se presenten las destilerías de Escocia, oye, tiene que ser, tiene pues, que hacer respeto, ¿no?
Wow, pero no te lo puedes ni imaginar, o sea, yo la primera vez que enviamos una botella a un concurso de whisky, para mí era, bueno, aparte un poco de pudor, porque, bueno, pues... compites con destilerías de 300 años de historia, sí. De 150 años de historia, que lo hacen muy bien, que son reconocidos mundialmente, y claro, tú vas con tu micro destilería, con tu pequeña producción, y ya que te reconozcan, pues para nosotros es un triunfo. Claro.
¿Has estado en alguna destilería en Escocia?
Sí, muchas, y bueno, y todavía las que quedan por visitar, sí, tenemos mucho que aprender todavía, sí.
Bueno, claro, es lo que decías, ahí también llevan muchos años, uh-huh. Supongo que poco a poco también se van modernizando, pero no sé si les cuesta, que sigue siendo una faena artesanal todo este mundo.
Sí, a pesar de que hay grandes destiladores, ya empresas muy grandes, multinacionales, lo que son las técnicas de elaboración no han evolucionado demasiado, ¿eh?
No.
Y lo que sí que, bueno, a diferencia un poco nosotros de los escoceses están muy muy atados a la tradición. Al final ellos, con tantos años de tradición, de elaboración, pues están un poco atados. Y eso es algo que nosotros no tenemos.
Claro.
Al no tener una tradición de elaboración de whisky, pues estamos un poco fuera de las normas, porque tenemos mucho respeto a lo que hacen ellos. Pero sí que, pues bueno, pues podemos innovar con diferentes tipos de maderas o diferentes técnicas de elaboración que pues para ellos sería un poco anatema, ¿no? El saltarse esos principios, ¿no?
Oye, José Luis, en 200, 300 años hablamos de si habéis ¿vale? hecho escuela en España, porque claro, todo empezó así también, ¿eh?
Claro, hay que empezar, alguien tiene que empezar, eso está claro.
Bueno, no sé qué cara vamos a hacer en 200, 300 años, pero vamos.
Oye, en fin. Me gustaría tener esta conversación contigo.
Oye, te digo, y yo también lo firmo ya, ¿eh? José Luis Navarro, socio fundador, son tres socios de la destilería Basque Moonshiners. Están en Vitoria, hace 7 años de manera oficial, pero hace 10 que lo pusieron encima de la mesa, se reunieron, lo miraron, lo remiraron y al final se lanzaron y ahí están haciendo realidad su sueño, proviniendo de mundos totalmente diferentes al que se dedican ahora mismo. Y oye, no sé si podríamos decirlo así, triunfando o al menos haciendo realidad los sueños, ¿no?
Eso sí. La verdad es que yo ahora mismo gano muchísimo menos dinero que ganaba antes, pero soy infinitamente más feliz,
¿eh? Pues oye, eso también tiene un precio, ¿eh?
Sí, así es.
Es así. Es. José Luis Navarro, que ha sido un placer conocerte. Y me ha gustado muchísimo vuestro proyecto.
Oye, pues nada, cuando queráis saber más cositas, ya sabéis dónde estaba.
No, ya lo ponemos en la lista, que tenemos un montón de sitios que visitar con Felipe que no veas. Pero bueno, lista está, ¿eh?
Puntualizar, solo allí en Lleida se pueden localizar nuestros productos en Vinicia, ¿eh? Que está el Gregorio allí, que nos ayuda mucho en la capital.
Muy bien, ¿no? Y si no, tenéis en la página web, Basque Moonshiners Punes, tenéis la zona de tienda. Pero bueno, que a veces la primera vez es mejor ir y tocarlo y verlo, ¿no?
Exacto,
claro que es así. José Luis, oye, un placer, que os vaya todo muy bien, un abrazo.
Venga, muchas gracias a vosotros por acordaros.
Cada bien, José Luis. Agur.
Adeu.
Y Felipe, de unido aquí una historia y al darrere, ¿eh? Siempre hay una historia, ¿eh? Siempre hay una historia personal y profesional darrere, ¿eh?
Clar, és que ara estàvem parlant d'un destilat, que és el whisky, amb uns anys a Escòcia, i, jolín, doncs aquí també el fem, no? I que no diré quin és millor, quin és pitjor, perquè en realitat al final, no?
Bueno, són diferents al final.
Clar, però que també fem això aquí. Llavors, o sigui, jo crec que hem d'intentar, doncs, saber que dintre la... del nostre territori, doncs, tenim també, no?, gent que fa whiskies, que fa vodkas.
No, és veritat, no, vull dir, no costa res conèixer aquesta gent, com van sorgir, ja ho heu vist, eh? Són relativament nous, porten 7 anys oficialment, i déu-n'hi-do ja els productes que tenen al mercat. Eh? Basque Moonshiners, tot junt, punès, els trobes a internet. Nosaltres hem conegut avui a un dels socis fundadors, el José Luis Navarro. Apunta't aquest desplaçament també, Felip, a la llista.
No. I aquest el tenim aquí a prop també, eh?
Sí, he dit 3 hores, unes 4 horetes, però bueno, és això, Ficar-se la cartera 4 horetes i ja estem a Vitoria. Felip Urbano, Sumiller, escolta, un plaer com sempre.
Igualment.
Cuida't força.
Una abraçada.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa. Es una alarma inteligente y puedes activarla desde la app. Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 27 de junio, llamando al 1004.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Que en la primera parte cantes la marsellesa y en la segunda a portuguesa. Que seas de la Roja y también de las Águilas. Tener la cabeza en Londres y el corazón en Glasgow.
¿Cómo se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco?
Claro que se puede. Porque este verano hay Eurocopa. Este verano hay quiniela. Es el poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día. Porque nuestra oficina internet está siempre abierta. Incluso a las 12 de la noche. Cuando te estés dando el aftersun. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
Tenemos un protagonista y además es que va a gustar el protagonista. Es José Bordalás, el entrenador del Valencia. Hola, mister.
Hola,
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La plantilla de la próxima temporada del Valencia va a ser muy distinta a la que hemos visto este año.
Cambios, obviamente. Este año el club no va a regalar ningún jugador.
¿Cuál es el objetivo del Valencia de Bordalás?
El objetivo es intentar ilusionar a la gente, a la afición, y bueno, que la gente salga orgullosa, ¿no?, de Mestalla.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que marxem ja directes cap a les 2 de la tarda. Estàs en companyia de COPE Lleida. Ara començarà una tertúlia dels polítics. Recorda que hores d'ara Lleida per sobre dels 32 graus. Avui es preveu una temperatura inferior a la d'ahir, però encara força càlida, i en els propers dies baixarà un pelet fins a arribar el dijous, que com ens l'ha descrit el nostre meteoròleg, serà un desgavell de precipitacions que seran localment intenses però molt puntuals en segons quins llocs de la demarcació. Per tant, pot ser que aquí no plogui gens i que a 10, 15, 20 quilòmetres de distància doncs caigui un xàfec impressionant i amb un període curt de temps. Això ho acabarem d'afinar demà i dimecres, però aquesta és la tendència. De fet, estem ja al mes de juny, portem uns dies de calor intensa, que ens recorda que estem a Lleida, que com molta gent diu aquí, cada cop costa més d'identificar la primavera i la tardor. Passem del fred a la calor, però ràpid, eh? I amb una calor que déu-n'hi-do. Per tant, s'ha de protegir, us heu de protegir si sortiu a les hores principals del dia. Si no hi ha més remei d'estar al sol, doncs protegits, amb crema protectora i ben hidratats. Va, cobrim la nostra tertúlia dels polítics. A veure, està amb nosaltres la Marisa Xandri, del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com que no us veig i per les inicials em costa, diré que hi ha també amb nosaltres la Carme Valls, del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Línia, de moment tens línia.
Mira, línia. Espera. La Maria Borrell, de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, i a tots.
I el David Melé, de Junts per Cat. David, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora a tothom.
No ens veus, Ricard?
No us veig, només veig les inicials, bueno, perquè això a vegades, quan l'ample de banda és més just, el vídeo queda tallat. Però bueno, és igual, ara que us tinc identificats, doncs ja ho tenim. La Helena Ferrer, del Comú de Lleida, que ha excusat la seva presència, i l'Ignasi Mor d'Esquerra, que estem esperant si es connecte o no es connecte. Avui és dia 15 de juny. Avui fa exactament 2 anys... d'una fotografia en la que es va constituir l'Ajuntament de Lleida. Estava mirant les fotografies que ha publicat el grup municipal d'Esquerra al seu compte de Twitter, i les mirava amb certa enveja, perquè estàveu totes les regidores i regidors asseguts al seient que us pertoque, per tant, a distància mínima, a un pam, un dels altres, i tot el saló de plens ple a vessar de públic. Fa 2 anys només d'això, aquesta setmana passada, divendres, vau fer el primer ple en el que hi éreu totes i tots, però que estàveu separats com a mínim de metre, metre i mig, i per tant vau haver d'ocupar la part de públic. Ull les coses que han passat en 2 anys, eh? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, eh? Només són 2 anys, de diferència. David Melé, tu no sé si ho vas viure, no sé si vas anar de públic fa dos anys.
No hi vaig poder entrar.
No, ah, no vas poder entrar, imagina't tu.
La veritat és que vaig seguir per Twitter, per fotografies i la constitució d'un ple i a més, com deien l'altre dia, he fet una reflexió en la qual hi havia molts regidors nous i al final és una cosa molt xula i en aquell moment no hi vaig poder estar, però sí que ho vaig disfrutar de la manera que era i ara dos anys després ha canviat molt per tots, ha canviat per Lleida, pel país i ha canviat tot en una barbaritat que estaríem hores i hores, no? Uh-huh. Inclús personalment a mi també m'ha canviat molt i dos anys després pues, soc regidor de l'Ajuntament de Lleida, però qui millor que les companyes que m'acompanyen avui. I te dono una dina cosa, a tu no et veiem, però nosaltres almenys tenim totes les càmeres obertes, que jo normalment la tinc tancada, però com que he vist que les meves companyes la tenien oberta, per diferència jo també l'obro, perquè al final també no és el mateix...
Home, evidentment, almenys... que us vegueu. Jo, a mi no em veieu perquè vaig sense càmera, això és ràdio, i a més, a mi ja em teniu molt vist, o sigui que tampoc no...
Sí, però... Jo normalment m'amago, eh? Normalment
no t'amaguis.
El que he vist que ells tres la tenien oberta i que ho trobo molt just que sigui així.
Però Ricard, te trobem a faltar.
Ja ho sé, ja ho sé.
Te trobem a faltar.
He de demanar una...
Al setembre.
He de demanar una càmera, però vaja, al setembre jo crec que us tinc aquí ja, eh? Ja veurem com ho fem, però jo crec que us tindré aquí. Falta dies encara pel setembre, de totes maneres. Recordeu alguna anècdota de fa dos anys, d'aquest 15 de juny del 2019?
Bueno, anècdota... Bueno, jo per exemple, la veritat és que era un dia carregat d'emocions, no? Estar allí al Saló de Plens de la Paeria. És veritat que només te deixaven portar tres acompanyants, crec recordar, que jo vaig portar el meu home, el meu fill i la meva tieta, que ja no està aquí.
Vaja.
I quan anàvem al cotxe, ella em deia, ostres, un dels moments més feliços de la meva vida, no? O sigui, la meva neboda, ostres, estarà a l'Ajuntament, no? És aquesta sensació que de tant en quant oblidem, aquesta emoció de pensar de que algú, no?, pot estar allí i que quan parle per boca de gent, no? Uh-huh. Jo crec que sobretot estar al Saló de Plens de l'Ajuntament és un tema emocional, no? Sí. Després se converteix en algo una mica més quotidià, però com almenys al principi és tota una sèrie d'emocions, eh?
Sí.
Jo recordo també un dia doncs, molt feliç, no? La veritat és que va ser molt emocionant i com deies molt bé, Ricard, doncs han passat dos anys que déu-n'hi-do, no? Lo que ha succeït i bueno, i la veritat és que tornar-nos a retrobar al Saló de Plens el passat divendres doncs va ser una alegria.
Sí.
I crec que també ja que tu has comentat aquests canvis, no?, durant dos anys, que han passat moltes coses, crec que a nivell polític, doncs, evidentment, també, no?, aquí han passat de les propostes de fa dos anys a l'acció o la inacció del govern que tenim i, per tant, ja es pot fer una valoració de l'activitat política que està duent el govern de la Paeria, no? I en aquest sentit, doncs, precisament, el divendres vam tenir aquest ple de l'estat de la ciutat on jo sí que destacaria, doncs, aquesta manca d'il·lusió, manca d'ambició per part del discurs de l'alcalde, que penso que en cap cas doncs, bueno, va ser, a nosaltres no ens va transmetre cap tipus de, bueno, això, d'il·lusió ni de ganes de continuar al front d'aquesta paeria.
Aquí anava, que just que fa dos anys estem exactament a l'equador de la legislatura, afortunadament, perquè les municipals no es poden ni avançar ni retrasar històries, són amb data fixa. Com valoreu, perquè clar, divendres és veritat, ja va haver el ple extraordinari de l'estat de la ciutat, ja que ha encetat la Marisa Xandri, ja us anava a fer aquesta pregunta, anem a parlar d'aquesta meitat de legislatura, com valoreu l'acció de l'equip de govern? La Marisa ja ens ho ha dit, Maria Borrell.
Sí. Doncs, bueno, primer de tot manifestar que efectivament fa dos anys, no?, va estar tots allà al Saló de Ple, per primera vegada jo en el món de la política i a part de molta il·lusió, un privilegi, no? Dos anys després i justament al llindar, aquest equador, no?, bàsicament dos qüestions. Una, la foto aquesta a la que tu feies referència a l'inici d'aquesta tertúlia, doncs déu-n'hi-do com ha canviat, no? Hi ha algunes baixes, alguns canvis, algunes persones que han estat expulsades també de les seves formacions polítiques
un dalt a baix amb tota regla, no? I en quant al tema del ple que va tenir lloc el divendres passat sobre l'estat de la ciutat, jo és que sincerament, mentre es parlava el pa en cap, estava pensant amb la gent, amb el ciutadà que estava passejant pel carrer Major, que estava fent les seves compres o que estava fent les seves habituals o quotidianes, no? Afers que té. I potser és que els hi hauríem de preguntar als ciutadans, no? Quina valoració en farien ells d'aquests 2 anys d'un govern que, si bé ha estat marcat per la pandèmia, i això és una cosa ineludible, doncs és un govern que certament poca cosa ha fet pels ciutadans i per les ciutadanes de Lleida. Moltes propostes, molt parlar de les idees aquestes de la governança i excel·lència operativa, discursos grandiloquents, però a l'hora de la veritat el que és solucionar la vida del ciutadà, solucionar els problemes que tenen tots els ciutadans i ciutadanes de Lleida, doncs poca cosa s'ha fet. Només cal veure com 2 anys després tenim una Lleida enfrontada als barris, tenim una Lleida enfrontada amb les decisions que de manera arbitrària i de manera imposada pren aquest tripartit de govern, i això cal dir-ho alt i clar, perquè la realitat és aquesta. Potser si comencéssim a pensar en posar el ciutadà, el veí, al centre de les polítiques, anirien les coses d'una altra manera.
Carme Valls.
Bueno, jo crec, mira, la setmana passada jo crec que van haver dos dates importants. Una va ser la conferència que va fer l'alcalde 2 dies abans justament del ple de l'estat de la ciutat, i el mateix ple de l'estat de la ciutat, no? On, bueno, curiosament, ara l'alcalde diu que està molt orgullós de ser alcalde, quan tots li hem sentit dir que ell no mai s'havia proposat ser alcalde de Lleida. Per tant, un alcalde que no té il·lusió, un alcalde que han vist que no té, que no és líder ni del seu propi govern, no? És cert, quan se van fer les eleccions, que tothom confiava, doncs, allò que ens passa, no? Després de 40 anys de govern socialista, escollits, evidentment, pels ciutadans, doncs la gent esperava un canvi, i ara el tornen a esperar, però a l'inrevés, no? Vas pel carrer i fins a la gent. Ostres, ojalà poguessin haver eleccions demà i ojalà això es pogués fer marxa enrere. És cert, que el discurs de l'alcalde del ple de l'estat de la ciutat va ser un discurs on dius, vale, hi ha coses, però aquí no fica ningú fil a l'agulla. Per tant, algun dia o altre haurem de començar, perquè si volem ser la capital agrobiotec del 2030, algú haurà de començar a fer coses. Si hem de fer un imol a Mariola, algú haurà de començar a fer coses. Si hem de fer un laboratori, algú haurà de començar a fer coses. Algú haurà de començar a fer coses en algun moment, no? I aquí és on nosaltres diem, perquè si de lo que presumim és del Pecital, el Pecital ja està ben fet. Si de lo que presumim és de torres de 4 pilans, ja està ben preparat. Si damunt lo que havia preparat, que és Torres Alces, ara diem i diu un regidor que això no es farà perquè no, perquè ell no vol, però no es presenta un projecte estratègic de com ha de ser el pla estratègic de comerç de la ciutat. I, per tant, nosaltres el que trobem a faltar aquí és el projecte de ciutat. Des del primer dia reclamem quin és el projecte de ciutat d'aquest govern, no?
David Mele, com a membre de l'equip de govern.
Bé, al final la meva situació i la realitat que estic vivint ara mateix, vull dir, aquest pas de coordinador a regidor i veure en primera fila i en primera línia doncs tot això que estàvem comentant els companys, i al final també tampoc el que no puc fer és fer l'estudi. Al final tinc la responsabilitat que tinc i també us podria parlar de com ho veig d'aquí als 2 anys que queden, com diem, fins a les eleccions municipals. Jo tinc una visió diferent. Al final, jo quan diem l'idea de la Maria, l'altra manera de treballar és ficar el ciutadà al centre dels projectes, ¿vale? Però aquesta és la meva opinió i la que penso i amb la que treballo, i treballaré fins al final. Ara tinc la sort d'estar al capdavant de l'Institut Municipal d'Ocupació, que també els últims dies pues, també ha estat en boca de tothom, i el que he estat fent aquest mes i mig és conèixer una mica de primera mà que és la feina que es fa des dels diferents àmbits de l'Institut Municipal, no només de l'Institut Municipal, sinó a través del treball als barris, del centre de treball o de l'escola de jardineria. I avui mateix he fet una visita als barris, al personal del dia que s'ha treballat als barris, i realment que jo suposo que tant la Marisa com la Carme com la Maria coneixen la feina aquesta que es fa de tu a tu amb la gent de Lleida que té les necessitats. Vull dir, al final el que diem, si som conscients i en som amb aquest equip de govern, és de la realitat i de les necessitats de la ciutat de Lleida. No val excusar-se, perquè a més tampoc m'ho deixaria la Carme, ni la Marisa, ni la Maria.
Jo ja saps que no.
No, però al final les condicions del joc que ens vam trobar, i sempre ho he sentit, perquè jo també la sort que he tingut és d'estar en una segona fila, però he escoltat molts debats vostres i he escoltat el que dèieu, no? Al final la realitat de la que ens podíem trobar quan vam entrar a governar, pues segurament jo crec que no és la que ens podíem arribar a imaginar, però això no és excusa, perquè al final la pandèmia no és excusa. Aquí durant la pandèmia, si com deies al començament, en dos anys ha canviat tot, ha canviat la manera de ser de les persones. Sí, al final les necessitats de les persones han canviat. La mella que ha fet i que encara està per venir algun dels danys col·laterals d'aquesta crisi, d'aquesta pandèmia, bueno, ho haurem fet millor o pitjor. I com dèiem també al ple, ni tot és tan bo ni tot és tan dolent. I al final jo també agafo les paraules que es van dir al ple de l'estat de la ciutat que queden dos anys, i també tots els grups municipals també ho van dir. I al final, si som capaços de treballar conjuntament, hi ha decisions que les han de prendre tots junts, perquè el que decidim ara també afectarà la Lleida del futur. El 2023 passarà el que hagi de passar, i com bé diu la Carme, us poden passar moltes coses, però això no, jo en el meu cas particular, jo el que sí que està fent el que es diu i el que es fa i el que es proposa, però hem de mirar cap endavant, perquè el ciutadà de Lleida hi ha petites coses que són les que hem d'intentar subsanar el dia a dia de les persones. Estem parlant de que, com dieu, i us escolto sempre, com tenim la ciutat, quina és la perspectiva que vosaltres, que els veïns us transmeten de com és la ciutat. Pues aquest contacte amb el ciutadà i intentar solucionar aquest dia a dia és el que hem d'intentar. Llavors, jo ara tinc la sort d'estar en uns espais com és Ocupació, Responsabilitat Social i l'Horta també, que l'Horta també ha sigut sempre una regidoria molt vinculada a les persones que viuen i treballen. I llavors aquest contacte directe amb aquesta gent, i dir, ho farem millor o pitjor, perquè coneixem la realitat i que hem de ficar les eines, ho fem.
David, el David l'hem deixat allargar-se més, perquè avui està en representació de l'equip de govern. Com que no us veig la cara, qui m'ha demanat paraula és la Carme Valls.
Jo...
I la Marisa, i la...
Vale, és que jo no us veig...
Tots hem demanat la paraula.
Però jo l'he aixecat la mà.
Això, el botonet
però
aquest.
Però no et veu, Carme, no et veu.
Només volia llegir una frase que va dir l'alcalde l'altre dia, que diu, fa 3 anys vaig acceptar encapçalar una candidatura per fer front a la repressió política i als seus avaladors, i pel compromís que sentia amb la gent que van empresonar, enviar a l'exili, inhabilitar, agredir o silenciar. En cap moment parle de que va acceptar encapçalar una candidatura per l'amor, estima de Lleida. Per tant, jo aquí, i la raó que ell agafa, evidentment, és supervàlida, supervàlida, no li vull treure cap valor. Però entenc que quan un decideix ser alcalde de Lleida, la raó no pot ser fer front a la repressió política per ser alcalde de Lleida. Per fer front a la repressió política hauríem d'escollir un altre càrrec. I això és el que veiem dia a dia, no? És a dir, jo trobo a faltar aquesta feina per les lleidatanes i lleidatans, aquesta feina per la ciutat de Lleida. Ho trobo a faltar de veritat. I no perquè sigui Esquerra Republicana, o perquè, a més, ho trobo a faltar al govern en general, perquè al final aquest govern de la foguera de Sant Joan, doncs, que és Esquerra, Junts i Comuns, doncs, bueno, pot ser que la foguera aquesta, que està molt bé, perquè les fogueres brillen a la foscor, però la vostra foguera no brilla, ho sento molt.
Maria Borrell.
Bueno, una mica, jo també destacar que el PAE va dir, no?, que ell volia mirar cap al futur i lluny d'interessos partidistes, doncs, i que tots arrimem l'ombro, no?, segons vaig entendre. Jo, a veure, és que per arrimar l'ombro s'ha de tenir primer un projecte de ciutat, i segon, malament podem arrimar l'ombro quan la majoria de vegades les propostes que es fan, doncs, escolten, se diu que sí que està molt bé, te donen 2 copets a l'esquena, però l'equip de govern tira pel dret perquè té, evidentment, les seves pròpies decisions, prescindint de lo que diem, en aquest cas, l'oposició, i prescindint també, insisteixo, en lo que diguin els veïns o les necessitats dels veïns. Jo, després de 2 anys, el balanç és negatiu, òbviament, perquè tenim una Lleida cada cop més bruta, una Lleida cada cop més insegura, una Lleida cada cop amb més ocupacions, una Lleida en el que les necessitats dels barris no estan ni molt menys escoltades. Jo ja no dic solucionades, però ni molt menys escoltades. Ja veieu el que passa ara, no? En aquests dies que hi ha de calor terrible, que les piscines ni tan sols estan obertes, però és que hi ha un barri que aquest any no tindrà piscines, com ja va ser l'any passat. O sigui, es tira pel dret. O sigui, per una banda t'estan donant la mà oberta d'una banda, però per l'altre costat te l'estan tancant, perquè és que no hi ha un pla de ciutat per arribar a tota la ciutadania. I més després d'aquesta pandèmia, i més amb els fons de recuperació Next Generation, que s'ha de tenir molt clar en què es vol invertir, com se vol invertir per recuperar Lleida de tot el malament que ho ha passat a nivell comercial, a nivell de restauració, a nivell d'atur, l'atur juvenil, l'atur de gent de més de 50 anys, és que és flagrant. Llavors, posem petits taps als problemes que hi ha, però no estem apostant per un projecte de ciutat que englobi tot i per sortir d'aquesta crisi social, econòmica, la crisi sanitària que ja hem passat i encara estem acabant de passar, i això és el més important. Jo vaig trobar falta aquesta alegria, no? Aquesta alegria de dir, tenim projecte, volem fer coses i tots sumem, no? Tots sumem a l'hora de la veritat. Això són paraules, però de veritat no hi ha cap de tots sumem.
Marisa Chandri.
A veure, jo la veritat és que resumiria aquests 2 anys de mandat amb dos qüestions principals. Primer, el que comentava, una, aquesta manca de projectes de ciutat, projectes concrets, i en aquest sentit sí que des del grup municipal, doncs el portaveu, jo penso que en aquell debat sí que va fer una sèrie de propostes en positiu, projectes transversals, doncs al marge dels diferents colors polítics i que es poden tirar endavant i que poden, bueno, que han d'agradar i que poden ser positius per tota la ciutadania, no? I això per un costat, i després també que hem vist, no? Durant aquests 2 anys tens una manca de diàleg amb els veïns, no? Amb aquests tics excloents que té l'alcalde en algunes qüestions i crec que s'ha arraconat en certa manera, doncs, o s'ha intentat arraconar a les associacions de veïns, a les cases regionals, a les comunitats de veïns, no? Quan hi ha aquestes ocupacions que coneixem i, bueno, i es fa oïdos sordos, no? Com es diria. I per tant, doncs, recalcar, no? aquesta manca de diàleg, de transparència, tant que s'obren la boca, no? de ser un govern això transparent, obert i tal, doncs jo penso que ha estat tot el contrari fins ara. I la veritat és que jo vaig trobar a faltar moltíssim que no es parles del tema de seguretat, no? Quan ara mateix Lleida és la tercera ciutat més insegura de Catalunya. No es va fer referència a una qüestió que sí que interessa al ciutadà, que preocupa als lleidatans i evidentment que hi hagi un debat de l'estat de la ciutat i no es parla del tema de la seguretat quan és un dels pilars o una de les qüestions que més ens preocupa, sincerament, és bastant desolador.
Ens queden menys de 3 minuts per arribar a les 2. Us demano ara amb molta brevetat David Melé.
No, jo agafo una de les paraules que ha dit, no sé si és la Marisa o la Maria, vale? I també aprofitem. Igual que és el tema de la pandèmia, que no ens oblidem que encara no ha marxat, que tots hem de continuar extremant les mesures de seguretat. Avui hem fet reunió de coordinació de la campanya agrària que fem habitualment amb les institucions i el que ens demanem i ens obliguem entre tots és a no baixar la guàrdia a cap lloc dels espais que podem i nosaltres com a regidors en som responsables de fer arribar aquest missatge i aprofitar aquesta part que per recordar-vos això, que tot va bé, que sembla que tot va millor, però que no baixen la guàrdia, sisplau.
Alguna... Carmen.
No, jo evidentment la guàrdia no la podem baixar, tota la raó, David. Jo només volia fer un últim comentari en referència al tema aquest de l'estat de la ciutat, no? Una de les coses que l'alcalde ens va recriminar a l'oposició és que no presentéssim projectes. Bueno, jo vull que la ciutadania sàpigui que amb aquest estat de la ciutat no es va permetre presentar propostes de resolució i, per tant, no teníem l'oportunitat de presentar aquests projectes, no? En qualsevol cas, nosaltres n'hem presentat moltíssims de projectes i, com ha dit abans la Maria, si féssim una... Com per exemple el tema del no tancament de les escoles bressols, que posteriorment no es fa. Quan va haver la pandèmia, nosaltres vam presentar més de 100 propostes per la recuperació econòmica i cap d'aquestes ha set presa després pel govern. Per tant, al final, quan te donen tantes bofetades, se te'n van una... Dius, bueno, pues ja sí, suposo que tu també en tens de projectes, no? Presenta'ls i jo també afegiré el que hagi de dir amb aquests projectes. Mm-hmm. Jo crec que ara nosaltres tenim moltíssima il·lusió i que ara mateix el govern de la paeria, la il·lusió no hi és, que l'han de recuperar perquè la necessitem. Necessitem que hi hagi il·lusió al capdavant d'aquesta paeria.
Doncs escolteu, que ens plantem a les dues. Com sempre, que és un plaer que ens hagueu acompanyat. Carme Valls, Marisa Chandri, Maria Borrell i David Melé. Que tingueu bona setmana.
Gràcies.
Adéu. Adéu. Adéu, bona setmana a tothom.
Anem directes ja cap a les dues. Saps que estàs a la sintonia de la cadena COPE a Lleida. Soc el Ricard Álvarez. Demà hi tornarem, puntuals, com sempre, a partir de les 12 i 20 minuts. Demà ja a la meitat de la setmana. Demà ja dimecres, amb tanta calor com avui, potser lleugerament inferior, però vaja, al mercuri. Però la que notarem, si fa no fa la mateixa. Segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE. Saps que pots escoltar també Lleida des de cope.es. Te'n vas a la web, emissió en directe, i tria l'emissora de Lleida, o et descarregues l'aplicació gratuïtament al teu mòbil. També te'n vas a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida. Allí ens pots trobar. Ens escoltem demà. Que acabis de passar un bon dimarts. Recorda hidratar-te, protegir-te del sol i després distància, mascareta i tot això. Salut. Adéu.
De Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.